el vaig trobar de matinada com un guerrer que va al combat. Anava armat d'escombra i pala, mig adormit, mal afaitat. Jo me'l miro, ell em mira, jo me'l torno a mirar. Ell cap baix va i sospira, jo el convido a pujar.
Me la miro i me mira, me la torno a mirar. Enrotjada va i sospira, tia li dic, puc pujar.
No s'equivoquen, no. És Guillermina Mota i Joan Manuel Serrat. En aquell programa que es feia a Televisió Espanyola a Catalunya, un circuit català, que es deia Les Guillermines del Rei Salomó.
I amb banys de cultura i rosatge almoçant, el xicot de pell dura com es va culturitzar.
No diré cacerola, no diré botiquí, diré farmaciola i tupí.
I aprendràs els pronoms febles, llegiràs en carnet. I faràs versos amb rebles que rimin d'allò més bé.
I aprendràs els pronoms febles i llegiràs en carnet. No sabem ara quin impacte tindria que una cançó digués i aprendràs els pronoms febles i llegiràs en carnet. Guillermina Mota, per tots aquells que sou joves i no sabeu qui era Guillermina Mota, en la línia de Mari Sampere, que cantava couplets. Núria Feliu, que cantava couplets. Guillermina Mota, que també va cantar couplets. En aquesta línia de cantants catalanes que es varen incorporar al nostre patrimoni cultural col·lectiu. I Guillermina Mota, que cantava de tot. Cantava aquest tipus de música, cantava Jo sóc barcelonista, com qui no volia la cosa, i que també va protagonitzar alguns dels programes televisius més coneguts del circuit català. Jordi Vidal, bon dia i bona hora. No sé si hem perdut a Jordi Vidal o no. El tenim? El tenim, eh?
Hola.
Ara sí.
Em sentiu?
Perfectament.
Disculpa.
Perfectament.
Perdoneu.
No, home, no, perdonat. I ara, que només és divendres i són les 11. Bon dia, Jordi.
És veritat. Bon dia, què tal?
El record que pot tenir en Jordi Vidal de la Guillermina Mota, quin és?
Doncs mira, alguns capítols que vaig veure als anys 80, les Guillermines...
Ja hi som.
També era com molt petit, no? Les Guillermines del Rei Salomó, però jo també era molt petit. Recordo com imatges. Després recordo haver-la vist en programes de tarda, com a tertuliana i tot això, vull que també, i era una persona que ja, o a la Palmera també la recordo.
I tant.
I recordo que era un personatge que em fascinava, tot i que no la col·locava enlloc, no? Era un personatge que es feia sentir, es feia veure, que tenia com un desparpajo impressionant,
sí.
Que era molt envejable, l'alegria de... una alegria que tenia.
Aquell punt com de mitja bogeria, eh? Aquell punt com de...
Sí, aquesta cosa frívola,
sí,
també,
sí,
no?
Sí.
Posar-hi humor a tot, i això a mi em fascinava, perquè també jo intento posar-li humor a tot, no? Però quan va ser realment, quan vaig començar a trobar Guillermina, va ser a través del disc que va treure en Joan Manuel Serrat als anys 95, em sembla, el de la banda sonora d'Un temps i un país,
sí,
que va fer un repàs de tot el disc, de tota la producció, bueno, un repàs de tota la producció, no? però un bon repàs de tot el que era la nova cançó catalana, i allà va incloure una cançó que és un poema de Segarra, que la va musicar que és la cançó del Desig Pensant, que va posar la música a la Guillermina. I allà ja vaig pensar, ui, què és això? I vaig començar a estirar. I al cap d'uns anys una amiga em va passar tota l'antologia de la Guillermina i treballant a Madrid la vaig escoltar tota i vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa amb aquest material perquè és impressionant.
He començat per aquí perquè no sé si quan en Jordi Vidal va pel món i diu un espectacle sobre Guillermina Mota, hi ha moltes persones que li pregunten qui és Guillermina Mota? perquè fa molts anys sí. que Guillermina Mota està volgudament apartada de tot el que sí. és l'exposició pública, i ens sembla que deu haver moltes generacions, o vàries com a mínim, que no en deuen tenir massa coneixement de tota aquesta trajectòria de Guillermina Mota.
Absolutament. Inclús gent que l'hauria de conèixer tampoc la coneix, no? Fora del nostre territori, diguéssim, de Catalunya, sí. La Guillermina, tot i que va fer coses a nivell nacional, de televisió, a nivell estatal, no és una persona molt, molt coneguda. I quan a partir la generació següent a la meva ja no... ja pràcticament ni la coneixen, uh-huh. no? Que no saben ni qui és. El que és molt bonic és que quan venen a veure l'espectacle se n'enamoren i volen uh-huh. escoltar més cançons perquè descobreixen una persona amb un món interior impressionant, amb un gust i un talent que no... que és poc usual.
I de nou en aquest context, per què deu haver passat això? Com deu haver passat, bueno, no sé si amb Núria Feliu o si amb Mari Sampere o si amb alguns d'aquells noms sí. que han format part de la nostra tradició d'espectacle, de cultura, de cantants.
Sí, com que no estimem gaire el que fem, diguéssim, ràpidament ho posem en un calaix, no? Però si això li afegim la pròpia voluntat de la Guillermina Mota de no voler exposar, de retirar-se, d'haver fet el que havia fet i ja no voler fer res més, clar, això, vull dir, amb la cultura actualment, que si no estàs exposat no existeixes, doncs encara ho accentua més, no?
Aquest és un espectacle amb tres Jordis, pensat pel dramaturg sí. Jordi Prat, interpretat per Jordi Vidal, acompanyat al piano per Jordi Cornudella. L'espectacle, sí, sí. però, com ens acabes de dir, Jordi, va partir de la teva idea i aleshores vas anar a cercar a veure qui et podia ajudar en això, o com va anar?
No, mira, aquest espectacle, si dic la veritat, no hauria d'existir.
Vaja.
Va ser com una sèrie de casualitats, perquè en Jordi Prat i jo hi hem treballat moltes vegades junts i hem fet havíem fet com dos espectacles anteriors més o menys amb el mateix format, que havíem fet amb cançons de l'Ovidi Montlló i després amb cançons de Jacques Brel. I llavors estava ell, en Jordi Prat, tenia un espectacle programat a la Sala Atrium de Barcelona i hi havia uns dies que no es podia, que un dels lectors no podia, i li van dir: per què no recuperes un d'aquests espectacles? I em va trucar en Jordi i li vaig dir: ostres, fem una cosa nova. I ell em va dir: què? I era just quan jo estava a Madrid i estava escoltant Guillermina Mota sense parar, no? I li vaig dir: Guillermina Mota, perquè jo sabia que a ell també li agradava. Primer va arrufar una mica el nas i va dir: home, ara fer un espectacle per quatre concerts només. Jo li vaig dir: a mi em ve de gust, si a tu et ve de gust, som-hi. I llavors vam trucar al Jordi Cornudella, que gairebé ni ens coneixíem per xarxes, pràcticament. I llavors li vam dir si s'apuntava al barco, ell s'hi va pujar, i va sortir un espectacle que, per això, vull dir que... venia, o sigui, vam començar per fer quatre concerts i ja uh-huh. portem 5 anys amb aquest espectacle.
O sigui que això va néixer gairebé fruit de la casualitat, de la voluntat, i va néixer un espectacle de butxaca que ha anat travessant tots aquests anys i que suposo que no té data de caducitat, perquè en principi el mou la voluntat vostra de continuar cantant i difonent aquest patrimoni de Guillermina Mota, no?
Sí, sí. O sigui, aquest espectacle neix de la casualitat i també de l'amor per aquest material i per aquest personatge, que és Guillermina Mota. Nosaltres el anem fent, el tornem al Maldà aquest octubre i novembre, que farem 6 concerts. És un espectacle que el tenim així, com dius tu, de butxaca, no? Que el tenim i quan ens ve de gust el fem. També és veritat que jo sempre li dic als meus companys, tant el Joan Griset, que és el tècnic i el que va fer tot l'espai i el que ens acompanya als concerts, i en Jordi, que dic: el dia que us canseu, ho dieu i parem, perquè aquest espectacle el fem perquè ens agrada i perquè ens ve de gust. I tots li tenim tant d'amor que no volem deixar de fer-lo.
D'acord, de moment no s'ha cansat ningú.
De moment no.
No.
De moment no.
I no sé si en aquest format és relativament... fàcil no cansar-se d'un espectacle que suposo que després de tantes hores de vol obliga menys que podia obligar al principi, que és relativament, no sé si, fàcil de portar a tot arreu.
Sí, és un espectacle molt fàcil de portar, vull dir que és molt senzill i l'hem fet en molts formats diferents, no? El que sí, l'única cosa que es necessita és un espai recollit, perquè hi ha cançons molt delicades, hi ha cançons molt extrovertides, com la gent quan dius Guillermina Mota, tothom pensa en el couplet,
sí.
que ho és també, però clar, té tota aquesta altra part més íntima de cançó francesa, cançó pròpia, una cançó delicada, que és el que a mi més m'agrada. En realitat, a tot l'equip és el que més ens agrada, aquestes cançons delicades, no? Però també Guillermina Mota també és aquesta cosa frívola, extrovertida, no? Que també s'hi ha d'incloure, perquè per nosaltres és una declaració d'amor a tot el seu talent i a tot el seu trajecte, no? I a tot el seu material.
Un dels objectius inicials, o un dels desitjos, no diré objectius, era que la pròpia Guillermina Mota el pogués veure en algun moment?
No estaven en els nostres objectius.
Ja.
No, nosaltres ho vam fer perquè ens agradava aquest material, perquè ens encantava. Si ella venia o no venia, era una cosa secundària. Si per nosaltres venia, estupendo. Vull dir que no... Però no, en cap moment... Més que res, perquè jo la vaig conèixer fa uns 15 anys,
sí.
I vaig parlar amb ella i jo ja vaig veure que ella ja estava com retirada i em deia jo no vull sortir de casa.
D'acord.
I l'última cosa, quan vaig parlar amb ella per dir-li, mira, fem aquest espectacle, la vam convidar, òbviament,
sí.
Però ella em va dir, mira, jo no surto de casa. I llavors jo li vaig dir, jo ho entenc perfectament i ho respecto i em sembla molt bé i l'última cosa que vull és posar-te...
En una obligació, no?
Incòmode, saps? Sí, una obligació. Dic, nosaltres hi som. Si em ve de gust, vens, i si no, ja t'ho explicaré, no? I jo crec que això ella la va com relaxar i va dir, doncs mira, ja miraré a veure si vinc. I finalment va venir.
Vaja.
I va venir i va repetir dues vegades més.
D'acord.
Vull dir que imagina't, vull dir que la impressió de tenir-la allà al davant a la Sala Atrium, que és a l'antiga, perquè ara hi caben 100 persones, però ara són 50, no? Estava a primera fila. Sort que era post-pandèmia i encara portava la mascareta i això encara ens va posar una mica de barrera, però...
Sí. Entenc, Jordi, que ella va dir, potser m'hi acostaré i no veu saber mai quin dia exactament vindria i te la vas trobar?
No, això m'ho va dir.
Això t'ho va dir?
Vindré tal dia, sí.
D'acord.
La segona vegada que va venir no ens ho va dir.
Que ha estat el dia més, no sé si dir, que ha estat el dia més complex, ha estat el dia més complicat de gestionar o no?
Bé, ens vam posar com nerviosos, evidentment, més que res perquè ella se sentís que li estàvem fent i que ho estàvem tractant amb tot l'amor i el carinyo i el respecte, no? Que de cap i volta, no? Que, més que el que li agradés, que no se sentís malament, no?
Està clar.
Bé, el dia següent em va deixar una nota de veu al WhatsApp, que la guardo, perquè que quan estic deprimit me la poso. Perquè li va agradar molt i perquè bueno, va veure tot l'amor que li havien posat en l'espectacle, no? I amb ella, en la seva persona.
Ens ho has posat molt bé, perquè esclar, és un espectacle a partir de cançons conegudes. Sí. Com s'agafa tot aquest repertori, el repertori de Guillermina Mota, que potser els espectadors de més edat tenen més interioritzat i se'n fan, jo dic, matises el que faci falta, se'n fan versions. Com un se les fa seves i respecte a allò que es fa seu, en crea una versió que no sé si ha de ser molt, molt mimètica o no, que l'original, o es permet certes llicències, o com?
Mira, nosaltres... Tant quan amb en Jordi Prat, quan hem fet aquests dos espectacles que t'he dit, de l'Ovidio Montllor i del Jacques Brel, en cap moment hem volgut fer una imitació. Vull dir, jo soc cantant, jo canto, i des de la meva sensibilitat i des del meu sedàs, jo canto les cançons i me les faig meves i les canto des de Jordi Vidal.
És que, esclar, és que quines propostes, eh? Perquè Ovidio Montllor, Jacques Brel, Guillermina Mota, és per, diguem-ne, agafar-se fort a la taula, eh?
Sí, no ens hi posem per poc.
No us hi poseu per poc, no.
Perquè són un tipus d'intèrprets, no? que més que cantar, interpreten i expliquen molt les cançons. I això és el que a nosaltres ens agrada molt. No es tracta de fer un concert de virtuosisme vocal, sinó que la gent s'emocioni i que surti emocionada.
Faig aquí una derivada, perquè no sé si com a intèrpret... Esclar... allò de la feminitat de les cançons I si d'alguna manera també aquí el registre de la interpretació podia ser més lliure, per allò de dir, bé, les cançons les interpretava una dona, eren en aquest registre, van néixer en aquest registre, es van interpretar, me les faig meves i això anirà d'una altra manera.
Bueno, aquí diguéssim que tenim com un recurs, que és el recurs dramatúrgic, que és el que s'ha inventat en Jordi Prat i Coll, que és un monòleg que fa al principi el mateix Jordi Cornudella explicant quin concert veurà el públic, que és que jo intentant emular a la protagonista de les Guillermines del rei Salomó, que era una noia lletja que es prenia un beuratge per tornar-se guapa, jo em prenc un veïra, Jordi Vidal es pren una pòssima per convertir-se en Guillermina Mota. I, com diu en Jordi Cornudella, diu els resultats no són òptims, però vaja, ningú és perfecte, no? Vull dir que, i a partir d'aquí, clar, vull dir, jo vaig vestit de dona, jo porto una perruca i ho canto des d'això, i ho canto. I és que en aquest cas el gènere és igual, parla de coses tan universals i tan profundes que és igual si els canta un home o una dona. O un home vestit de dona.
El recurs és convertir-te en Guillem Mota com hagués pogut ser alguna altra cosa.
Correcte. Sí. O sigui, la dificultat aquí estava, d'acord, vull dir que havíem fet l'Ovidi i havíem fet el Brel, que realment són dos homes i jo soc un home, vull dir que, però de cop i volta és com... si ningú vol cantar, no sé qui em va preguntar com és que un home canta unes cançons de dona? Però és que ningú les està cantant, doncs ja les canto.
Però és que anava a dir, les cançons són cançons, no?
Clar.
Les cançons són cançons, vaja. Aquí hi ha en la nota de premsa ens surt un concepte que ens ha semblat, vaja, ens va cridar l'atenció, no perquè no ens veiem a venir de què va, però la proposta combina sensibilitat, ironia, no cal ni dir-ho, compromís i mamarratxisme.
Mamarratxisme, sí, clar. S'ha de ser molt mamarratx la vida per suportar-la.
La versió més esbojarrada,
Sí, totalment, sí. El mamarratxo és un concepte que l'hauríem de posar tots en boga.
És un concepte que no apareix massa enlloc ara.
És necessari.
És un concepte que no apareix massa enlloc ara. Que és un concepte que no apareix massa enlloc ara.
No. Per això nosaltres el defensem. El defensem molt. Amb molt de mamarratxisme, però amb molt de... no em surt ara la paraula, molta dignitat, un mamarratxisme digne.
Com s'ordena tot aquest repertori? I haig de suposar que amb aquesta passió per Guillermina Mota, òbviament, el repertori de Guillermina Mota és molt llarg, molt gran. Com se selecciona i com s'ordena? I si han quedat, si per les necessitats de l'espectacle han quedat algunes cançons, algunes peces en el tinter o no, veritablement hi ha la selecció que tu volies que hi hagués?
Compte que el Guillermina té més de 100 cançons.
Per això.
En fem 18. Vull dir que has de fer una tria, però això justament és la feina que ha fet en Jordi Prat, que ha fet una feina d'orfebreria, de triar cançons, passant per tot arreu, per tot el que va fer la Guillermina, no? Des del couplet, que és el que tothom coneix, després passant a les cançons pròpies seves, als poemes musicats, a les adaptacions de música francesa, perquè ella era una gran enamorada, és una gran enamorada de la música francesa.
Gairebé diríem com...
I a partir d'aquí és passar per tots.
Anava a dir-te, com molts de la seva generació, La música francesa...
Sí, totalment. Era un dels corpus importants de la nova cançó. Treien molta cosa de la música francesa, de tots els intèrprets. Jean Moustaki, Aznavour, Brel, Barberà...
Gent jove en trobes a l'espectacle? Gent que descobreixi així de cop i volta, no sabia qui era, no sabia què, no havia escoltat res...
Sí, a lo millor venen, que també és bonic perquè és intergeneracional, no? Perquè a lo millor ve l'àvia amb la neta, que l'àvia pues, li sonava el Guillermina, o pares i fills, no? I de cop i volta és bonic perquè els fills descobreixen un al·lucinen de dir, ostres, que moderna aquesta dona, no? Perquè estem parlant dels anys 70-80,
sí.
Era una moderna avant la letra, no? Aquesta mm-hmm. dona, vull dir, de tot el que parlava en aquells temps i de l'empoderament que tenia ella i la força que tenia a l'hora de cantar i a l'hora de parlar de temes que, ui, potser una dona no els havia de parlar, no?
Mm-hmm. Entenc que aquestes 18 cançons es lliguen també d'una forma explicant històries pel mig, explicant...
Sí, diguéssim, és un concert,
sí.
no vull dir que és un concert teatralitzat,
uh-huh.
i llavors entre blocs de cançons o entre cançons jo parlo i tot el que dic són fragments d'entrevistes, de declaracions de la mateixa Guillermina.
Uh-huh.
Vull dir que és bonic també recuperar no només aquesta part cantada, sinó aquesta part més parlada, declarada, que ella, que quan agafava un micro, mm-hmm. quan les deia i deia coses d'un pes i d'una veritat espectacular.
Està clar. 11 i 32.
I el que és molt bonic, el que deies, això, perdona, de la gent jove, la gent jove, quan no coneix gens Guillermina, la descobreix, però el que m'agrada més és la gent de la meva generació, una mica més gran, que quan els dius Guillermina, arrufen el nas perquè pensen, ui, no, saps? I això és remena nena, no?
Sí,
el complet, no,
sí,
no vull
sí,
veure
sí.
això. I justament surten, que aquest és quan penso, mira, aquí hem guanyat una batalla, que és que surten de dir, ostres, no sabia que la Guillermina cantés aquestes cançons tan i tan boniques.
Mm-hmm.
I això per mi és com, bueno, és com una medalleta que ens posem nosaltres, de dir, que bé que hem fet una Guillermina més, no?
Vull dir. Sí, sí. Quin catàleg de cançó catalana oblidada ja, eh?
Sí, total. I a gust per la paraula, mm-hmm. per un català preciós que està allà al límit, que dringa d'una manera quan les canta,
sí, sí.
i com ella deia les cançons, no? Vull dir que jo, de tant escoltar-la, també al final se t'acaba empapant tot això, no?
Incorporant aquesta forma.
Per dir...
Mm-hmm.
Sí, sí.
És un perfil d'artista, és que no sé si sovinteja, si no hauria de sovintejar perquè estem en una altra època, però si ho trobes a faltar una mica en el panorama?
Ui, molt necessari.
Molt necessari.
Molt necessari. Molt necessari, sobretot, ja no només pel que canta, sinó per la integritat com a persona i com a artista. I la integritat és un concepte, un valor que cada vegada... de la baixa, diguéssim.
Mm-hmm. Integritat des del punt de vista de posicionament a la vida, de posicionament
sí,
cultural,
sí, sí, sí,
social...
Sí, tot junt. Vull
artístic,
dir,
ella
fa una amalgama. Sí, sí, fa una amalgama de tot. Vull dir que no només... No és la Guillermina política o la Guillermina social o la Guillermina... No, no, ella és com a artista, agafa aquest... Sense ella potser voler-ho o ser-ne conscient, agafa aquesta posició i des de les cançons ella defensa el que pensa i el que creu. I sempre hi ha, amb tots els dubtes, no? Vull dir, una de les cançons que cantem és La gent que dubta, m'agrada La gent que dubta, que és un himne, directament. Vull dir que... I diu molt d'ella, no? Vull dir que és voler agafar aquesta cançó, que és d'una cantant francesa, i agafar-la, i posar-la, i escampar-la, i està dient... M'agrada La gent que dubta,
sí.
Per mi ja és un... És, un,
és una declaració d'intencions.
Absolutament.
Absolutament. I sí que és cert que hi va haver una època que no sé què va passar, amb actrius que cantaven, cantants que feien d'actriu.
Mm.
Hi havia, jo què sé, Cerdà, que era una actriu com una casa
sí.
de pagès, i cantava de meravella. I
sí, és tot a dir, allò que feia amb aquell cabaret.
Aquesta mena de dualitat entre la cançó i l'actuació, que vam tenir una època en què tothom jugava molts papers a la vegada i molt bé, no?
Exacte. Sí, i no es penalitzava. Ara això es penalitza una mica.
Ah,
ara o ets cantant, o ets actor, o ets... No?
Sí, sí,
i abans
sí.
les fronteres eren molt difuses. Ara no, ara... Mira, jo quan vaig començar fa 20 anys amb aquest concert del Ovidi Montllor, quan jo explicava, no, és que però quan anaves a vendre, o sigui, a distribuir-ho, a vendre-ho
sí,
perquè
ho
programessin, però què, és un concert? Dius, bueno, és un concert teatralitzat. Ah, doncs truca a teatre. Trucaves a teatre i dius, però què és teatre? Dius, bueno, és un concert teatralitzat. doncs truca a música.
Clar, és que
no hi havia...
I precisament Ovidi Montllor, que va ser també un exemple. Gran actor,
totalment.
Gran intèrpret.
Sí. Sí, necessitem posar etiquetes a tot, no? A tot. I com més va, més encara per posar... Per tenir-ho tot ben ordenadet en el nostre cap, no? I dius, no, no cal, deixa't sorprendre.
Està clar.
Que justament la vida és bonica per això, no? Perquè et deixi sorprendre, perquè si vas a veure una cosa que ja saps que et trobaràs, on està la gràcia?
L'espectacle Arriba Sitges demà, no sé si dir-ho d'aquesta manera, va girant? Teniu més ruta?
Sí, sí. O sigui, ara ja portem 5 anys, evidentment, hem fet moltes actuacions, portem més de 60 o 70, crec. Nosaltres, diguéssim, el Maldà de Barcelona ens acull cada any, per nosaltres és com una mena ritual anar allà, perquè ens agrada.
Encara suposo que és una d'aquelles sales que queda viva, El Maldà.
El Maldà, el teatre, sí. I li queda molt bé l'espectacle, perquè és petitet, són 50 persones, és un espectacle íntim. Vull que també l'hem fet al Condal, hem passat de 700 localitats.
Però dins del panorama general en què es mouen les sales a tot arreu, encara n'hi ha d'històriques que continuen mantenint una programació
ferma. Sí, batallant allà, i tant, com moltes altres, sí.
Demà a l'Escorxador, a partir de les 8 del vespre, un espectacle amb tres Jordis, però sobretot amb Guillermina Mota. Guillermina Mota, Vidal canta, Guillermina Mota, n'hem parlat amb el protagonista principal, amb en Jordi Vidal. Jordi, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau. Bon dia, gràcies.
Adéu-siau.
D'una noia capritjosa va prendar-se un estudiant i va dir-li sols mirant-la, el cor se m'està eixamplant. Si m'estima una miqueta jo seré del tot feliç. A l'escoltar això la noia contestar punt i sencís que també jo de vostè m'he enamorat. I el meu cor sembla un tramvia desbocat. I un bailet que els escoltava encarant-s'hi resolut. Amb veu forta els hi cantava la cançó del tururut. Tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut. Van passar una temporada que es volien amb delit, disfrutant a totes hores, tant de dia com de nit. Però vingué que la xicota el seu nòvio confessà que es trobava delicada i s'haurien de casar. L'estudiant, que ni somiava amb aquest pas, va pensar-se bé, demà m'afaitaràs. I va dir-li, mira noia, vés-te'n fora.